Molt bon dia a totes i a tots. Avui et proposo que mentre estàs esmorzant, dutxant-te o acabant de treure't el son de les orelles, t'apuntis a les propostes de turisme responsable que t'oferim gratuïtament a l'edició estiu de Món Obert. Ara i no després, viatjarem amb la ment oberta i ens acostumarem a escoltar i a observar per enriquir-nos a través d'una experiència d'estil de vida diferent del nostre dia a dia habitual. Amb la finalitat de promoure el turisme que respecta el país que es vol visitar, que és just a repartir els beneficis i que té el mínim impacte mediambiental, ha nascut aquest programa, el Món Obert, edició estiu, que a l'agost s'emetrà els dijous a les 11 de la nit. Comença l'únic espai radiofònic dedicat en exclusiva al turisme just, amb totes les seves possibles definicions i propostes solidàries, amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Avui us proposem un altre viatge, una experiència humana que ens servirà per trencar estereotips, preconceptes i perspectives occidentals sobre un dels continents més infravalorats i oblidats del món. Estem parlant del continent africà. Avui volem conèixer l'altra cara de l'Àfrica, la que no mostren els grans mitjans de comunicació, la cara de l'Àfrica quotidiana, on viuen, riuen i lluiten famílies africanes per aconseguir un demà més agradable. Bé, ara coneixerem una part de l'Àfrica. En el primer programa ja vam anar radiofònicament al Marroc i ara ho farem més al sud, concretament a Moçambic. Volarem fins a Moçambic a través de l'Associació Catalana per la Pau i la companyia de Mireia Borrull, la seva coordinadora de les Brigades Solidàries del 2007. Farem ballar les paraules amb la brigadista Maria Pérez i Maite Ventura, que ja han gaudit de l'experiència mozambiquesa, però que ens ha dit que compartiran amb nosaltres aquest goig. I finalment escoltarem a Jordi Sant, que ens presentarà el Centre d'Estudis Africans, que el tenim ben a prop de casa. Bé, molt bon dia, Mireia Borrull, coordinadora de les Brigades Solidàries del 2007.
Hola, bon dia, Damià.
I també molt bon dia a Maria Pérez.
Bon dia.
I Maite Ventura.
Bon dia.
Molt bon dia. Les dues veu estar a Moçambic ara fa un parell d'anys. La primera pregunta que us volia fer a la Maria i a la Maite. Teniu saudade, diguéssim, enyorança del ritme de vida africà o també van allò molt a corre cuita?
No, en absolut. Saudade total.
Saudade total.
Fins i tot, després de tot el temps que ha passat, ens van tornar a trobar les brigadistes. He de dir que aquesta brigada va ser una mica especial. La recordarem sempre i hem mantingut, les 5 brigadistes que vam anar, uns lligams molt efectius, molt macos. Ens anem trobant seguit i en l'última trobada vam prometre que l'any que ve tornaríem a Moçambic, perquè ens van quedar, vam estar realment enyorats.
Déu-n'hi-do. Doncs avui farem un avanç d'aquesta tornada i també tornarem per les zones radiofòniques de Ràdio L'Hospitalet a aquest país de l'Àfrica, a Moçambic. Però abans de continuar a parlar amb vosaltres, si us sembla, passem a la radiografia del Moçambic. Mm.
estat?
República de Moçambic.
President actual.
Armando Emilio Gubeza.
Capital.
Maputo és la capital i la ciutat més important.
Llengua oficial.
El portuguès és l'idioma oficial, però la major part de la població es comunica en alguna de les diferents llengües bantu, segons el grup tribal a què pertanyen.
Situació geogràfica.
Límit al nord amb Tanzània, Malawi i Zàmbia. Al sud amb Sud-àfrica i Swazilàndia. A l'est amb l'oceà Índic i a l'oest amb Zimbàbue.
Superfície.
Gairebé 800.000 quilòmetres quadrats, una mica més gran que França i Anglaterra juntes.
Clima.
El clima és tropical al nord i subtropical al sud, amb temperatures mitjanes que oscil·len entre els 22 i 31 graus.
Població total.
Aproximadament 21 milions d'habitants.
Religió.
Moçambic no té una religió oficial. La població rural té els cultes tradicionals o animistes com a religió predominant. I la població urbana és majoritàriament cristiana o musulmana. I l'islam és predominant al nord.
Economia.
La moneda és el metical i l'economia, després de 5 segles de colonització portuguesa, de dependència econòmica, d'importants sequeres i una cruel guerra civil, han dificultat el desenvolupament del país. El govern del 1989 va abandonar el marxisme per donar entrada l'any següent al capitalisme i avui Moçambic treballa per aconseguir una estabilitat econòmica que li permet incrementar la seva renda per càpita. Hores d'ara, molt baixa. Caram, 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 quin viatge ens espera avui a Moçambic. I el volem fer amb qui? Amb l'Associació Catalana per la Pau. I per conèixer aquesta entitat, doncs, què farem? Parlarem amb la Mireia Borrull, la seva coordinadora de les Brigades Solidàries de l'any 2007. Molt bon dia de nou, Mireia.
Hola, bon dia, meu.
I comencem, doncs, amb el més essencial. Explica'ns quina és l'entitat protagonista avui d'aquest monobert d'estiu. En quina entitat viatjarem avui cap a Moçambic?
Doncs l'Associació Catalana per la Pau és una organització no governamental de solidaritat i cooperació al desenvolupament que neix al 1990 i que es defineix com a laica, plural i progressista i que des de llavors treballa fonamentalment quatre eixos de treball. Uh-huh. Que serien les campanyes de sensibilització sobre les condicions de vida del sud, la realització de projectes de cooperació al desenvolupament, l'organització de brigades de solidaritat i també la formació en solidaritat i cooperació, que aniria molt vinculat a les brigades de solidaritat.
Uh-huh. Jo he entrat a la vostra pàgina web, www.acpau.org, i m'ha agradat molt una frase que deia: Diu, el nostre compromís és la contribució en la lluita per la transformació social. No som una ONG neutra, som alhora part i hereus d'una manera de veure el món, internacionalista, laica i progressista. Quan he llegit això dic, olé, olé, que bé que ha quedat tu. m'agrada molt i per això la destaco en el dia d'avui. Explica'ns una mica com són els vostres projectes que dueu a cap.
Doncs bé, nosaltres tenim la filosofia que per nosaltres fer cooperació és acompanyar aquelles organitzacions amb les quals ens sentim identificades, no? D'aquests països del sud, doncs acompanyar-les en allò que necessiten per dur a terme els seus projectes, no pas els nostres, no? Uh-huh. Llavors, la funció econòmica de l'Associació Catalana per la Pau seria trobar aquells recursos, facilitar-los recursos perquè ells puguin transformar el que deia aquesta frase, el seu entorn i la societat en la que es troben, no? Per construir una societat més justa.
Uh-huh. Després teniu una escola permanent de formació que anomeneu José María Valverde. Què és aquesta escola?
Doncs aquesta escola és l'activitat principal de la nostra estratègia en sensibilització i educació al desenvolupament. Porta aquest nom perquè va ser un dels fundadors de l'Associació Catalana per la Pau.
Uh-huh. En José María Valverde.
Exacte. I es conforma per tota una sèrie de cursos que s'han anat realitzant des de que neix l'associació sobre diferents temàtiques que van néixer com iniciatives molt petitetes i que han anat creixent, cursos sobre què és cooperació, què és solidaritat, cursos sobre donant a conèixer realitats com el món ara, per exemple, i que han anat creixent. Es veu, per exemple, en que després de l'estiu iniciarem un curs en què participaran persones de diferents països, que eren persones d'Israel, persones de Palestina, del Líban.
Uh-huh. Teniu cursos, tallers i seminaris i a més teniu convenis amb diferents universitats públiques catalanes com la UB, l'Autònoma, Pompeu Fabra o la UPC també. Déu-n'hi-do. Després passarem al tema de les brigades de solidaritat. Per aquí han passat organitzacions amb diferents propostes de turisme responsable o de turisme just, com per exemple Setem. Ells anomenen aquest tipus de propostes com a rutes solidàries o camps de solidaritat. Els companys del Servei Civil Internacional els agrada més, doncs això, camps de treball. Vosaltres opteu per l'opció de brigades de solidaritat. Què són aquestes brigades?
Sí, sovint insistim en diferenciar-ho dels anomenats camps de treball. Uh-huh. Nosaltres fem aquesta activitat a l'estiu no perquè es tracti de turisme, sinó perquè és l'època de l'any en què les persones tenen temps lliure per fer aquest tipus d'activitat. Per nosaltres les brigades són un compromís de coneixement d'una altra realitat, de coneixement de les contraparts, és a dir, de les organitzacions que ens reben allà i de la realitat que ens mostren, i un compromís també d'entornar al viatge, donar a conèixer la realitat que amb la qual hem tingut contacte. Uh-huh. Perquè l'any següent puguin tornar a haver brigades, no?
Clar. Són brigades que es fan durant els mesos de juliol i agost?
Fonamentalment.
I aquelles persones que hi vulguin participar, com ho han de fer?
Doncs les inscripcions s'obren cap allà a finals de gener, febrer, i es tanquen cap a l'abril. Llavors és una mica fer el seguiment de la pàgina web o, si no, posar-se en contacte amb nosaltres, amb la qual cosa els prenem les dades i de seguida que s'obren les inscripcions els informem de que ja poden inscriure's. També fem xerrades informatives durant el període de les inscripcions.
Uh-huh. El tema de les brigades, les podríem dividir les brigades, diguéssim, en tres parts. Una primera part podria ser la part de la formació de la brigada i de la preparació. Una segona part seria l'estada, el viatge mateix, no? L'estada en el país escollit, que aproximadament és entre 20 i 30 dies, més o menys, podríem dir-ho així. I després seria la part aquesta d'una valoració col·lectiva i la part de sensibilització. No? Aquesta etapa formativa s'ha de fer durant els mesos de gener fins als mesos...
La formació es fa des de l'abril, que és just tancat el període d'inscripcions, fins tot just marxar de brigada. I consisteix en un taller general per tots els brigadistes, independentment del país on viatgen, sobre coses que nosaltres considerem bàsiques, sense les quals una persona no pot viatjar, que és una mica conèixer les relacions nord-sud, en què consisteix fer solidaritat per nosaltres, algunes nocions sobre què és la globalització i què suposa, una mica per situar-se. I llavors hi ha un segon bloc de formacions específiques, que cada brigada, segons el país on va, fa una mica de formació en el context on viatjarà.
I durant l'estada en el país destí, hi ha alguna persona de l'Associació Catalana per la Pau que viatgi conjuntament amb els brigadistes o els deixeu solets, diguem-ho així?
No, van solets.
Van solets, solets.
Tot i que...
Solets, pot... normalment són grups, no?
Sí, o sigui, són grups, no van sols en el sentit que no hi ha cap tècnic, en el sentit professional que els acompanyi, però bé, estan acompanyats de persones de la contrapart que els hi fan seguiment i no els deixen sols, i a més es pot considerar en part que aquestes persones també formen part de l'Associació Catalana per la Pau, perquè de fet un requisit que demanem ara és que durant l'any en què participen es facin socis de l'associació.
I que després, a l'hora de la tornada del viatge... doncs, diguéssim, que comparteixin les experiències que han viscut, en aquest cas, com les companyes aquí, a Moçambic, no?
Exacte, també, en aquest sentit, hi ha diverses coses a fer. Per exemple, ja durant 3 anys hem editat un llibre en què els brigadistes expliquen la seva experiència i quina és la realitat d'aquest país que han conegut, però també hi ha altres maneres, com per exemple participar a les fires de solidaritat dels diferents municipis de Catalunya, que també s'està fent, o, per exemple, assistir a un programa de ràdio sempre que ens convidin.
Veus? Doncs estem encantats, estic encantat que haguéssiu vingut aquí al programa i que participeu. I em sembla que simplement el que podem dir és en el web www.acpau.org o arribar-se físicament a la Via Laietana, número 45 de la ciutat veïna, la ciutat de Barcelona. Ja ho sabeu. Apunteu-vos les propostes, les brigades que us fan des d'aquesta associació, les brigades de solidaritat que us proposa l'Associació Catalana per la Pau, i que avui ens hem assabentat d'aquesta associació gràcies a la Mireia Borrull, coordinadora de les Brigades Solidàries de l'any 2007. Moltes gràcies, Mireia, i que tinguis molt bon estiu.
Gràcies a tu per convidar-nos.
Fins aviat.
Dicite va foto atwana losa mochani kuka Dicite va foto atwana losa mochani kuka Wendo maji wendo baniana wendo igiza to midana la kutasia Wendo maji wendo baniana wendo igiza to midana la kutasia
Aquesta música ens desplacem fins a Moçambic, on ens estan esperant la Maria Pérez i la Maite Ventura. Disculpeu el retard, eh? Disculpeu el retard.
No,
perquè estàvem parlant abans amb la Mireia, havíem de saber quina associació era la protagonista d'avui i, clar, això requeria uns minuts.
I tant.
Però, bueno, gràcies per esperar-nos, gràcies per compartir aquest viatge cap al Moçambic amb nosaltres. I vosaltres, que ja coneixeu una mica el Moçambic, aquesta república africana, voldria que ens expliquéssiu com és el moçambiquès o la moçambiquesa. Com és? Un retrat així, pim-pam. Aviam, difícil. Una pregunta
sí,
difícil?
No sé. Com a persones són molt hospitalàries. Vull dir, nosaltres ens vam trobar que érem, doncs, anàvem cinc dones, a més blanques, no?, en un país on pràcticament tothom era negre, i la sensació que vam tenir, doncs, va ser una mica com allò, com si ells no ens miraven mai als ulls, no?, com si ens ignoressin, no?, com si no hi fóssim allà moltes vegades, però a la que vam tenir algun moment de necessitat o allò que ens vam trobar amb una encreuada que no sabien què fer, sempre hi va haver algú que ens venia a ajudar o que ens venia a donar un cop de mà, no? Fins i tot un senyor va venir en un moment que estàvem en una carretera allà que no passava ni un cotxe i teníem d'arribar-nos a un barco i va venir, que volia venir amb un carretó allà per portar-nos a les maletes i tot allò, no? Vull dir que tens aquella sensació de que sembla que no hi siguis, de que per ells et passa, t'ignoren, però veus que no, que quan realment fan falta estan sempre allà, no? I ens van ajudar moltíssim.
Moçambic és una de les antigues colònies portugueses i forma part de l'anomenada Àfrica Llatina. Dècades d'enfrontament va arrasar el país durant les dècades dels anys 70 i 80. Moçambic compta amb paratges naturals espectaculars i és conegut per la pràctica del submarinisme i la pesca d'alçada de l'oceà Índic. Em sembla que aquestes van ser les vostres pràctiques durant l'estada a Moçambic. Ni veu practicar submarinisme ni pesca d'alçada.
No, però van descobrir paratges realment paradisíacs, perquè nosaltres anàvem amb una tasca concreta que un cop la van desenvolupar, doncs vam poder gaudir d'aquests paisatges meravellosos. Vam estar en una illa deserta, vam poder escoltar el silenci només trencat pel petit soroll de les onades, vam poder nedar enmig de coralls i de dofins, i encara que sembli mentida, doncs és així, amb una arena blanca no ens ho podien creure. Jo, per mi, quan vaig baixar d'una petita barca que ens va transportar en aquella illa, vaig tenir com una experiència única. Trepitjar aquella sorra càlida, bueno, va ser el millor. Ens va semblar que encara això que era impossible que pogués existir en el món, i existeix.
Existeix, i està a Moçambic. Retrocedim una mica en el temps. Vosaltres, suposo que vau marxar de Barcelona, vau agafar l'avió i vau anar fins a Moçambic directament.
No, va passar per Portugal.
Portugal. Mm-hmm. Amb aquesta escala, sempre normalment, d'aquests darrers programes, sempre estem passant per Madrid.
Aquí, va passar aquí, per Lisboa.
Per Lisboa, que també parlen portuguès, així ja aneu
practicant. Sí, anàvem ambientant a poc a poc.
Ja falant un poquinho, né? I després de Portugal cap a Moçambic. Cap a Moçambic xerrant portuguès? Sabíeu portuguès o què?
Sí, bueno, no sabem portuguès, però
algunes paraules.
Com que és una llengua llatina, romànica, doncs si ja saps una mica de català, bueno, una mica de català no, ets catalana, saps català, és el sí, castellà, i has sentit l'italià, doncs és bastant fàcil poder-te entendre d'una manera o altra. I a més, totes les persones tenim aquesta facilitat per, si tenim voluntat, de poder-nos comunicar d'una manera o altra.
Exacte. Això és ben cert. I és una cosa que defensem aquí al programa, que per molts idiomes diferents que parlem, compartim sempre la mateixa llengua, no?, que és la llengua humana, diguéssim, no? Físicament és una llengua que sempre és la mateixa.
Sí.
I això és el que tenim. I a més, si tenim la voluntat, doncs, de comunicar-nos, sí, per molt que no compartim l'idioma, doncs
al final et comuniques.
Exacte. Arribem a Moçambic. Quina és la primera impressió? Quina és la primera onada de calor, suposo, o...?
No, tot el contrari, no. Semblava, era com era un clima primaveral. Era a mitjans de juliol, vam aterrar a l'aeroport de Beira, una ciutat de septentrional, de la meitat de Moçambic, i, bueno, la sensació era que era com un aeroport petit, amb un avió com semblava com de joguina, no?
Quin soroll feia l'avió?
No tant. No tant. Però bueno, no, el clima molt bo, per portar una mica de màniga llarga. Sí,
sí, sí? Clar, representava l'hivern.
Era l'època seca.
Sí.
Aleshores, va portar roba d'abric?
Bueno, un jersei, no? Al vespre tenies de posar un jerseiet.
Sí. Jerseis de cotó, sí. I ja està.
Que aquestes coses s'han de dir, perquè després els nostres oients s'apuntaran.
Clar.
I aniran en pantalons curts i en xancletes.
Les xancletes també les has de dur, i màniga curta, però que no s'espantin, que no fa massa calor. I si van a durant els mesos de juliol i agost, magnífic, un clima guapo.
Quines van ser els primers contactes personals que veu tenir allà? Quins van ser els primers contactes així amb la gent de Moçambic?
Quan vam arribar a Beira, ens estava esperant la nostra contrapart, que és l'associació, és una ONG, Trimoder, que era la que realment teníem de fer tots els les gestions durant aquests 10 dies que estàvem a Beira. Uh-huh. I aleshores amb ells doncs, ens van anar portant en diferents, teníem un calendari d'activitats i cada dia doncs, teníem una tasca a fer. Anàvem a visitar doncs camperols, associacions que ells formaven part, una mica era la idea aquesta.
Aquesta contrapart has dit que es diu?
Trimoder.
I treballa en quin àmbit?
En l'àmbit d'acompanyar una mica d'allò, l'agricultura.
Uh-huh. En el camp agrícola.
El camp agrícola també tenia formació. Uh-huh. I més aviat també la idea era de que semblava ser que volien que cada família tingués un petit hortet perquè com a mínim per anar-se els aliments bàsics els tinguessin poguessin tenir ells més mateixos, no? Que no fossin sempre allò que estiguessin esperant que el govern els hi solucionés el problema, no? I llavors anava una mica per intentar d'ajudar els camperols per aconseguir aquest objectiu.
Uh-huh. I clar, hem de destacar que el 83% aproximadament, les dades aquestes sempre les hem d'agafar una mica amb pinces, el 83% de la força laboral de Moçambic es dedica a l'agricultura i la gran majoria una agricultura més aviat de subsistència, no?
Sí, sí, totalment de subsistència. Aquest programa que té el govern té un programa de que cada família pugui disposar del seu hort, o maixamba, es diuen allà.
Maixamba.
Han de disposar del seu hort, i per això tenen persones, ells mateixos, o bé aquestes associacions, aquestes organitzacions que ajuden i que intenten fer formació entre les comunitats perquè cada formador, per exemple, se n'ocupi d'unes famílies i puguin donar impuls en aquests petits horts familiars perquè siguin de subsistència, no només ja per vendre, de bon principi perquè tinguin el necessari per poder subsistir i menjar.
Uh-huh. Els principals conreus comercials són els anacards, la canya de sucre, el cotó, el te, i els conreus d'aliments bàsics, diguem-ho així, serien els constituïts per la mandioca, el blat de moros, cacahuets, les papes, els frijoles, que es diuen allà. No? Seria això?
Sí, però també vam veure molt de cultiu de pastanaga, per exemple, i de batata dolça, que diuen ells que són els moniatos.
La batata dolça.
Batata dolça, o dolça. Sí.
I ara també s'estava intentant de fer com tipus el que és l'hortet, també, no? Un tipus d'enciams, un tipus també de verdura, no? Que allà tampoc no hi estaven molt acostumats.
Sí,
perquè va ser molt curiós.
L'anècdota aquesta, sí, que l'expliqui la Maite, perquè és bastant frapant.
L'explica Maite.
Bueno, ens va sobtar perquè, clar, estaven fent horts, no? I feien enciams i cols i bledes. I nosaltres, bueno, i llavors hi havia els formadors que els ensenyaven a cultivar, a fer aquest cultiu, no? I nosaltres pensàvem, però bueno, però si aquí nosaltres amb una aixada i amb d'allò tothom es veu capaç de fer un hortet, no? I llavors es van explicar que, clar, vull dir, ells, quan era colònia portuguesa, vull dir, ells no podien menjar les coses que cultivaven, vull dir, els tomàquets eren prohibits per ells. Mm. I a cosa de ser prohibida, doncs es pensaven que no era bo, perquè els
tomàquets eren prohibits.
Per exemple. Llavors, per ells, els colonitzadors els hi deien que era dolent, que pels negres allò no era bo.
Els portuguesos, diguem.
Els portuguesos, no?
Digueu.
I, clar, llavors van anar deixant de fer aquest tipus de cultiu. I per això ara doncs, hi havia formadors perquè veiessin que no és una cosa dolenta, al contrari, que el cos necessita aquest tipus d'alimentació, no? Hi havia tot aquest.
I dedicate this song to all the people affected by war in Mozambique and the victims of apartheid in South Africa. In peace, we say, we came to be yours. Boom, boom.
a baby. Suleiman nyago ene ene. Kui anga songa sumburane. Ungu mutu a baby. Suleiman nyago ene ene. Kui anga songa sumburane.
Continuem en aquesta edició d'estiu del Món Obert amb la companyia de Maite Ventura i Maria Pérez. I on estem amb elles? Doncs a Moçambic, on ens estan explicant el seu viatge. A quina contrapart veu conèixer més? Quines problemàtiques veu conèixer més de Moçambic?
A veure, la contrapart amb la que vam estar més temps és la Trimoder, que Trimoder és una organització que es dedica més aviat a fomentar el desenvolupament agropecuari. Llavors fa diferents tipus d'activitats, la que m'he explicat abans dels horts, impulsar els horts, però també fer formació per a joves, garantint una miqueta, com a mínim durant un temps, que aquests joves tinguin una feina. També, per exemple, doncs, construeixen cases quan hi ha hagut desgràcies o aiguats, també per exemple desenvolupen la cria de bestiar. Per exemple, unes famílies, per exemple, diuen, bueno, doncs en aquesta família la idea, l'objectiu principal és que de tres peces, bueno, de tres animals, els han de fer criar i s'han de multiplicar i fins que arribin, per exemple, a un número. Llavors, els van acompanyant i els van ajudant amb tot això. També a la cria de gall d'indi, i també hi ha una altra part que és bastant, bastant preocupant, que preocupa molt a nivell d'estat, és la part de la lluita contra la sida, no?
Explica'ns una mica aquest tema.
Bueno, doncs aquest tema a tot arreu se'n sent a parlar, hi ha moltes propagandes, les veus per les carreteres, i bueno, ben bé, les campanyes que es fan és també cap a la utilització del preservatiu. El que passa és que això xoca una mica amb el que és la cultura, amb el que és l'acceptació d'utilitzar el preservatiu o no. I aquí hi ha les grans dificultats, que és un problema de conscienciació.
Hi ha un rebuig, no?
Hi ha un rebuig a utilitzar-lo, sobretot per part dels homes, ancestralment, doncs en fi, no entra dintre en la seva concepció, que això pugui ser una cosa bona, no? I llavors la gran lluita és aquesta.
Després de conèixer aquestes contraparts que ara ens esteu explicant, veu poder també conèixer, per exemple, alguns paratges naturals, com abans estava explicant, com l'illa
Santa Carolina.
Com és la gent, per exemple, com és el menjar de Moçambic? És molt diferent al d'aquí, suposo.
Bueno, diferent, però bueno, potser la manera de cuinar-lo, però no tant, perquè així com a altres països llatinoamericans es basa més en l'arròs i en els frijoles, aquí també, que es menja arròs i frijol, però hi ha molta verdura, molta part d'amanida, cosa que a altres països llatinoamericans no n'hi ha tant, i sobretot el peix és un goig poder menjar aquell peix, i els calamars, que es diuen lules. Lula, sí, com el president.
Ja marxem a Brasil.
Lula, cinc gegants, però tendres. Bueno, molt bo.
Clar, nosaltres també vam fer tota la part de costa, que això també ens donava tota la vessant aquesta del peix, no? Que hi havia molt de peix i fruita. La fruita és una gozada, unes pinyes delicioses.
Pinyes.
Que no tenen res a veure amb el que hi ha aquí.
Sí, també. Deliciosa. Pasta feta amb blat de moro, que es diu Shima.
A nivell de relacions humanes, què tal? Què tal les relacions amb els moçambiquets, amb les persones de Moçambic? Com va anar? Us van acollir bé? Vosaltres vau estar, per exemple, allotjats a cases així on hi havia unes famílies, a àmbits rurals?
No ben bé. Vam estar a petits hotels o pensions. Uh-huh. Bueno, l'acollida bona, la relació molt bona, i és el que explicava abans ella, que davant de qualsevol problema tenies allà la persona per lo que necessitessis. Era gent, bueno, molt afable.
I de seguida es comunicaven molt, vull dir, un cop te coneixien, no t'havies presentat i així, de seguida t'explicaven, però els necessitaven explicar-te què és el que els estava passant, no?, una mica. Sabien que tu venies de fora i d'alguna manera eres com una pantalla, no? I llavors volien explicar-te què és el que estaven fent, sobretot què és el que estaven fent, quins problemes es trobaven, perquè tot d'alguna manera, quan vinguessis aquí, ho poguessis també explicar, no?
Clar, ells entenien el vostre viatge, diguéssim? Ells entenien el propòsit del vostre viatge?
Jo crec que sí.
Sí, ells sabien que venien, bueno, venien d'Europa i venien en nom d'una associació que teòricament, doncs, una associació que té un cert, bueno, un poder, com a mínim, doncs, pot ser un ajut econòmic, no? I et veuen, doncs, això, com una persona que els pot ajudar d'alguna manera. I, per exemple, quan hi han visitat associacions de camperols, ens demanaven això, que realment suposa un problema a Moçambic, que és el problema del transport i, si més no, la distribució d'aliments o la distribució de productes del camp.
Que és molt difícil.
Molt difícil, per el transport el fan les dones, bàsicament, portant els productes al cap, embolicats amb un mocador, amb una roba, o fins i tot a vegades amb bidons d'aigua, bidons així, plens de coses, viatjant, caminant per les carreteres, o bé també utilitzant la platja com a via. I sí, el transport és un problema.
Uns camperols ens explicaven que, clar, ells tenien tot l'or, no? Ja tenien com una associació en la qual estava com més desenvolupat, no? I realment doncs, tenien bastanta producció, però no la podien transportar. Llavors es desesperaven perquè tot això que els hi havia costat tant, moltes
Exacte.
Vegades es tenia de fer mal, es feia malbé perquè no ho podien transportar.
Clar, no arribava al mercat.
I això realment els desesperava bastant. Llavors ens demanaven a veure si d'alguna manera podien fer de poder tenir un tractor, de poder tenir una petita furgoneta, coses d'aquestes.
Sí, se'ns van demanar un tractor.
Sí, és el que més ens demanaven, aquesta necessitat de poder, que estaven treballant tot el dia nit i sol i després no podien tenir el resultat, no?
Clar, havien de tenir uns recursos més enllà de la seva força de treball, diguem-ho així, no?
Exacte.
Clar, perquè diguéssim que el govern marxista de l'any 1989, que us va deixar l'estocada, diguéssim, ell sempre fomenta, no?, la força de treball, diguéssim, la força de treball en Moçambic la tenen, no, però faltaria una
Clar,
part més
una
infraestructura.
Han acompanyat una infraestructura que permetés, doncs, tota la distribució dels productes que es conreen, perquè més enllà dels petits horts familiars també hi ha associacions i cooperatives que s'organitzen i clar,
que tenen
uns productes
de tirar endavant i ganes de fer. D'allò hi ha una sola carretera que travessa tot el país per la part de la costa i després tot l'altre, però són petits camins. I vull dir que la infraestructura és... Bueno, i aquesta carretera es trobava amb trossos, amb uns batxes i d'allò perquè no estava ni
asfaltada,
no? La infraestructura realment està molt malament, falta molta ajuda en aquest aspecte.
Doncs bé, em sembla que ens hem d'anar despedint ja, perquè se'ns acaben els minuts d'aquest programa, que sempre se'ns fa curt. Hem estat molt a gust i ens han quedat encara les ganes de trobar-nos aquest sot a les carreteres i conèixer el poble de Moçambic. Moltes gràcies, Maite Pérez i Maite Ventura, per haver compartit el vostre viatge a Moçambic amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies
molt
a vosaltres estils. Per haver-nos convidat.
Fins aviat.
Adéu.
Thank you.
mama okati wa birika na mama we mama we mama Africa
wo wo
Africa
wo wo
Africa
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 ya vathungwana va masipana lawa loku va hlaya vatatana va vone vali eva Yavatongwana,
Amatongwana, Damase Panalawa,
Kiwi,
Lugu Mataya Batatana Babune, Malam, Iva Matana.
Aliva Matana, Lugu Mataya Batatana.
És el moment d'apropar-nos a terres africanes a partir d'un centre de casa, del Centre d'Estudis Africans. I per això hem parlat amb el seu tècnic de projectes, Jordi Sant.
El CEA, el Centre d'Estudis Africans, com el seu nom indica, és un centre dedicat a l'estudi de les societats africanes. Va néixer ara fa, tot just fa 20 anys. Va sorgir una mica de l'interès d'una sèrie d'estudiants de la Universitat de Barcelona interessats en temes africanistes. El que passa que l'evolució del centre ha portat doncs, que ara actuï com una entitat sense ànim de lucre, o sigui, no forma part de cap institució, i una mica el que ens dediquem doncs, és a fer tant estudis com divulgació com formació en temes relacionats amb Àfrica. A grans trets, doncs en primer lloc, doncs, fem una sèrie de cursos formatius, un curs més dedicat a la introducció de la realitat africana, que es fa anualment a la tardor a la Universitat Pompeu Fabra. Bianualment també elaborem un postgrau, també a la Universitat Pompeu Fabra, amb una mica més de grau d'especialització. I a part, doncs, intentem crear uns espais divulgatius com són les jornades anuals, que les vam realitzar aquest any tot just fa una setmana i que giren al voltant d'un tema monogràfic, ja sigui aquest any, per exemple, era l'economia, altres anys ha estat salut, conflictes, migracions, etc. A part d'això, doncs, també a nivell divulgatiu doncs, elaborem alguns actes més puntuals, com pot ser conferències, presentacions de llibres, sopars, tertúlies i coses així. De cara als socis, el centre és una entitat que compta aproximadament amb uns 500 socis, els quals doncs, reben trimestralment un servei de publicacions que sota el nom d'Observatori Permanent de les Societats Africanes, l'OPSAF, doncs, hi ha un recull de premsa, un butlletí del centre, també un full d'anàlisi polític actual i dues revistes. Cada enviament trimestral hi ha una revista. Per una banda hi ha una revista que es diu Nova Àfrica, dedicats a temes doncs, més així d'actualitat, d'anàlisis polític, social i econòmic, i per altra banda una altra revista, que és l'Estudi Africana, més de caire universitari i amb temes doncs, més relacionats amb la història i l'antropologia. A part d'això, doncs, el centre també té obert al públic una petita biblioteca, que encara està biblioteca o centre de documentació, ens agrada més dir-li, que en principi està oberta a tots els socis doncs, que vulguin consultar llibres, i també tenim algun element de comunicació virtual, com és la finestra, que és un sistema de comunicació entre els socis que realitza a través de la pàgina web del centre.
Si voleu conèixer amb més profunditats el Centre d'Estudis Africans, cliqueu a la pàgina web www.estudisafricans.org o anar físicament al carrer Mare de Déu del Pilar número 15 de la ciutat de Barcelona. De dir fins aviat i convidar-te a viatjar a partir d'ara tots els dijous d'agost a les 11 de la nit amb el Món Obert d'estiu. Avui hem viatjat a Moçambic gràcies a l'ACP, l'Associació Catalana per la Pau. La seva coordinadora de les Brigades Solidàries de l'any 2007, Mireia Borrull, i les brigadistes Maite Ventura i Maria Pérez ens han transportat fins a aquest país africà, fins a Moçambic. Hem conegut el Centre d'Estudis Africans de la mà del seu tècnic de projectes, Jordi Sanz. Per escoltar i informar-te amb deteniment sobre les propostes de turisme just que et fem, pots entrar a la nova web www.coneixmont.org, on trobaràs tots els nostres programes de ràdio, fotografies dels diferents viatges, informació pràctica i suficient per descobrir tot un món. Ja ho saps, aquest és el segon any que ens apuntem al turisme responsable i volem que ho facis amb nosaltres. T'esperem el proper dijous, el primer programa amb l'horari d'agost. I us parla Damià Caro, JR Bermúdez, el control tècnic i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Molt bon estiu!
I'm gonna need you.